dia de David Madrid s'han dit moltes coses, l'home clau del 3%, la figura que movia els fils del procés sobiranista, el cervell del tsunami democràtic, fins i tot el líder a l'ombra del Departament d'Interior. Clar, quin ha estat el paper de David Madrid aquests últims anys a la política catalana i també el descobriment per molta gent de qui és el personatge, de qui n'ha sentit parlar molt, però que en canvi parla molt poc. David Madrid, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Per què avui sí que ha volgut ser en aquest estudi per parlar?
Bueno, perquè jo sóc... Tot això que heu explicat abans de la meva biografia m'ha fet pensar en una cosa, no? És a dir, tot això que explicàveu fa 20 anys. És a dir, jo l'últim càrrec públic que tinc és en el 2003, ara farà 20 anys. I per tant, em passa una cosa que m'ha passat sempre i em passa que se'm posa sempre en el centre de moltes conspiracions i de moltes històries, no? Inclús té un punt, crec, de glamurós, que quan no saps explicar molt bé una cosa que passa en aquest país, m'hi has de posar, i això cobra un
cert interès. Li ha agradat jugar aquest paper? Li ha agradat jugar aquest paper?
Bueno, m'ha passat sempre, he de dir que sempre m'ha passat una mica.
Però té un punt seductor que li diguin que tots els fets positius, negatius, de domini, de poder, passen per les mans de David Madrid. Això, bueno,
això és una falsedat. Això és, evidentment, una falsedat i que no és per res cert, no? Però és veritat, m'ha acompanyat sempre i jo crec que per això avui doncs tinc ganes d'explicar-me una mica sobre algunes coses.
Val. Comencem pel front judicial.
Sí.
Hi ha un jutjat de Barcelona que l'ha condemnat a 14 mesos de presó. Mhm. Per dos delictes contra la hisenda pública i un altre de falsedat documental. Mm-hmm. Perquè es considera que David Madrid va ajudar el propietari de la productora Triacom a estafar hisenda. Primer, presentarà recurs contra la sentència?
No, està presentat. Està presentat en petició d'absolució. Deixi'm explicar una cosa d'aquest cas. Aquí portem, aquest cas és l'hereu des de fa 12 anys... el cas Triacom, de l'intent de demostrar el finançament de Convergència a través del Gran Dictat. Perquè diuen TV3, no, és el Gran Dictat.
El Gran Dictat és aquell programa de TV3
de superèxit, que encara es reposa, no sé quants anys fa d'això, no? Aquesta és una invenció, això comença el 2012, quan totes les estratègies de l'Estat es posen en marxa, forma part d'una de les idees felices de la factoria Villarejo, que és vincular el finançament de Convergència, que en aquell moment estava en boga i era un dels fronts d'atac, perquè l'objectiu de tot això era destrossar Convergència. Doncs aquest és un col·lateral del cas Oriol Pujol, que arriben de tercera derivada, i s'inventen una idea feliç, que és aquesta del finançament a través del Gran Dictat, a través de TV3. Això, que és absolutament fals i esotèric, s'ha arrossegat per tres causes, 10 anys o 12 anys, investigacions de tot tipus. Això no existeix.
Com que no existeix?
No existeix. És a dir, no hi ha cap causa que parli del finançament a través de TV3 d'això. Com que no encaixava per enlloc perquè no tenia ni cap ni peus, es transforma aquesta causa en un tema purament fiscal. Val? Uh-huh. Vale? Això és el judici que va haver-hi abans de l'estiu, es transforma en un tema purament fiscal, d'on aquella investigació de 12 anys, que no existeix i que no poden i que no s'aguanta per cap banda, el transformen a cop de martell en un tema fiscal, on bàsicament l'acusació és que l'empresa Triacom té una sèrie de beneficis importants i que 5 factureros, 5 persones que es coordinen per baixar-li l'impost de societats i l'IVA en aquesta empresa. Això és el que es jutja, és com es transforma aquest cas, perquè tot l'altre no s'aguantava per enlloc des de feia molt de temps. Una altra cosa, que aquí hi ha jugat tothom, però això no s'ha aguantat d'una manera vergonyosa, perquè a més s'han fet numerets sobre això, s'ha anat a TV3 4 o 5 vegades, bueno, en fi, durant aquests 12 anys ha passat de tot amb la tonteria aquesta. Finalment, aquest és un tema fiscal, que acaba amb una condemna que està recorreguda i que es demana l'absolució, perquè bàsicament la sentència és una sentència bastant impossible.
Deia, la sentència diu que la seva empresa
la sentència són dos
va emetre factures per serveis que en realitat mai no va oferir.
Cosa que és absolutament falsa. Ell era el client més petit El client més petit, i perquè teníem una relació d'amistat històrica, era el client més petit que jo tenia en aquell moment. I
vostè com a empresa...
Consultora.
Consultora,
sí, d'acord. La meva empresa consultora.
Val.
En aquell moment era el meu client més petit, i per una relació d'amistat que havíem tingut històricament de feia molts anys, ens coneixíem des de feia molts anys. I la tesi és que cinc persones que van des d'un agent d'Aragó que fa rases fins allò que sóc consultor, sí, tres que passaven per allà, i el cas del Parra, que aquest és una altra història, vale? Ho junten per dir aquests tios han defraudat més de 120.000 euros i, per tant, incorren en delicte fiscal. Això, tot el cas de TV3, acaba amb això. Val? Això,
si el cas tria com gran dictat TV3, David Madí, tot això és aquesta factura d'una empresa consultora privada de,
sí,
David Madí,
sí, sí,
amb el propietari de Triacom, que és una persona que vostè coneix des de fa molts anys.
Sí.
Tot això que hem estat parlant tots aquests anys és això.
En el judici no apareix res de TV3, perquè es transforma, la causa es transforma tres vegades, a més, s'inicia d'una manera que, ja li dic, que és una de les coses de la factoria Villarejo, i acaba sent un tema fiscal quadrat a martell, que, a més, els temes fiscals aquests acaba sent, resumint molt, no vull avorrir amb això, el senyor Melero em corregirà perquè és tot un expert en això, el tema fiscal acaba amb dos coses clares. Una, si aquestes cinc persones es van coordinar, van fer col·laboració necessària per baixar l'impost de societats i l'IVA, val? I dos, si hem fet algun perjudici, si algun, cadascú individualment ha fet algun perjudici a la hisenda pública. En el judici es demostra clarament es demostra que no hi ha cap coordinació possible, que ni ens coneixíem, ni teníem cap relació comercial, ni de res, que tenien casuístiques absolutament diferents. I es demostra, a través de peritatges i acceptació d'hisenda, que jo no he fet cap perjudici a l'hisenda, perquè si algú ho he fet en la meva vida és pagar impostos. A l'hisenda, que és un capítol a part que en algun moment també m'agradarà parlar. I per tant, el que diu la sentència, en la nostra opinió, és el contrari del que va passar en el judici. Val? I per això hem fet aquest recurs i per això aspirem a guanyar amb una casuística que després ho saps i les coses són així, de que trobes doncs una jutgessa que coneix poc els temes fiscals i d'empresa i que senzillament doncs fa seguidisme de la gent d'Hisenda que va fer una fabulació de dalt a baix. Però el que em quedaria molt clar és que tota aquesta història de TV3,
tot això que m'està parlant d'això,
10 o 12 anys, això no existeix.
Anem a una altra història. L'Audiència Nacional també l'està investigant, suposadament per haver participat en una trama per finançar il·legalment Convergència. Estem parlant dels anys 2009-2011. Telefònica, Gas Natural, Repsol haurien pagat comissions al partit a canvi d'adjudicacions. En sap alguna cosa vostè de tot això? És veritat, això no?
Sí, que ho ha fet aquest informe l'ha fet una policia prevaricadora. Jo no tinc constància d'estar en aquest cas ni d'estar... Vaja, jo sé que hi ha molta gent que tenen ganes de posar-me a la presó. Això és evident des de fa molt de temps.
Qui el vol posar a la presó?
Bueno, sectors de l'Estat, sectors de gent. És a dir, a mi en un moment determinat se'm declara enemic de l'Estat, no? Doncs perquè se suposa... totes aquestes coses que vostès diuen, la mà dreta, el cervell del procés, el no sé què, totes aquestes coses passen factura. Perquè quan es comença una estratègia d'atac i d'erosió, doncs evidentment a mi m'ataquen per 25 llocs. Però en aquest cas concret, d'aquest últim informe, del qual jo no sé res més del que s'ha publicat i que em preocupa per una cosa que després explicaré, això ho ha fet un prevaricador, val? Perquè saben perfectament que això no és veritat. Perquè si algú tinc jo, és les meves comptes intervingudes per Hisenda. Soc l'únic tio d'aquest país que porta els 12 anys d'activitat privada inspeccionats personal i les meves empreses cada any. Per tant, saben cada euro meu, a on m'he pres el cafè, a on he anat i tal. I per tant, saben perfectament...
Cada any Hisenda l'inspecciona.
Cada any.
Des de fa...
Des de que em dedico a l'activitat privada, és a dir, l'any 2011 i ara estem al 21. amb mecanismes d'extorsió, amb mecanismes mafiosos, que és el que és l'agència tributària que hi ha aquí, una de les grans potes repressores que ha actuat amb empresaris, amb periodistes, durant tot aquest procés. És una de les potes repressores, clarament, que s'ha utilitzat. En aquest cas concret... ara no sé per què ho deia, jo, això.
De... Estava parlant del tema de Repsol.
Ah, bueno, doncs, saben perfectament de que això és absolutament fals. Entre altres coses, jo no tinc cap relació amb Repsol, no tinc moltes empreses, he treballat per moltes empreses, és evident, però no per Repsol, no per Gas Natural, no he tingut cap tipus de relació comercial amb aquestes empreses, saben perfectament que això no és cert, i això es tracta, i això és un... Jo crec que en aquests moments espero que en el Departament d'Interior comencin a veure que això acabarà sent un problema. S'està produint la mecànica que en altres cossos de clavegueram, de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, s'està començant a reproduir en els Mossos. En els Mossos hi ha una pertorbació, en el cos d'interior hi ha una pertorbació d'una guerra de faccions interna, i s'utilitzen els informes i les filtracions, s'utilitzen d'una manera clarament il·legítima i clarament d'una manera que no s'haurien de poder fer, perquè jo recordo...
I què té a veure això amb tot el que m'estàs explicant?
Sí, però aquest informe últim, del qual jo no sé res més del que s'ha publicat...
Aquest de l'Audiència Nacional...
Sí,
de
això arrenca... fa un any, el mes de gener de l'any passat, on es fa una filtració, és a dir, quan hi ha els canvis a dins del cos de Mossos, quan hi ha els canvis del Trapero i de tot l'equip directiu del Trapero amb el conseller Elena, en aquell moment es comencen a filtrar, vale? A filtrar tota una sèrie d'expedients en diferents mitjans, a més, de forma molt curiosa, que tothom sap de què va aquesta història, i es comencen a filtrar tota una sèrie d'expedients per dir, bueno, doncs aquí s'està lluitant contra la corrupció i per això ens fan fora, que era la línia de defensa d'una determinada gent. Val? Això, perquè jo recordo que una de les meves primeres feines va ser director del gabinet d'estudis del Departament d'Interior, amb un equip molt jove, que va ser, en el seu moment, els que vam ajudar, conjuntament amb tota una sèrie de comandaments, els que vam ajudar a desplegar, després del Pacte del Majestic, el que va ser un moment històric de desplegament del cos de Mossos. Val? I una de les obsessions que, en aquell moment definitori del que seria el model, i que era el model territorial, i que era el model de servei, era que això fos una policia democràtica molt diferenciada del que estàvem acostumats a les actuacions de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i que tinguessin uns estàndards de democràcia molt importants. I jo crec que això en gran part ha estat així, i mèrit de molta gent, i mèrit de tot això. Però en aquests moments hi ha una pertorbació que és evident allà,
I fa aquesta pertorbació?
No, és una... Escolta, en totes les organitzacions hi ha faccions, hi ha batalles entre faccions, això entra dins de la normalitat. Però quan es creuen determinades fronteres, doncs s'ha de dir, i en aquest cas concret, doncs això ha passat, i això...
Qui va creuar les línies? Qui va creuar aquestes línies?
Bueno, diguéssim, em sembla que és bastant evident. Això els periodistes...
Antonio Rodríguez, el cap de la unitat anticorrupció dels Mossos.
Tot aquest entorn és evident.
Tot aquest entorn, vol dir Antonio Rodríguez, vol dir Miquel Samper com a conseller?
Bueno, no, Miquel Samper, a veure, Miquel Samper jo crec que aquí és fullaraca. El Miquel Samper, que el conec des de fa molt de temps i no m'agradaria dir coses que no són, però jo crec que senzillament és un peó que en un determinat moment doncs cau de rebot allà interior sense tenir-ne ni punyetera idea de res, segueix sense tenir punyetera idea de res, i salia, bueno, doncs acaba sent un peó d'una facció que no sap, que ni ell mateix sap de què parla.
Ara ja, a partir d'aquí, jo no... Ja. Escolti, quan vostè...
No, però és un tema menor, perquè aquí hi ha...
No, però clar, què pot passar a partir d'aquí?
No, quan vostès parlaven abans de la polèmica de la malversació i de la polèmica de la sedició i de les reformes de tot això, hi ha una cosa, i aquest és una obsessió meva que me n'acabaré sortint amb els anys i d'alguna gent, que hi ha una cosa que tots els demòcrates hauríem d'estar d'acord, siguin d'esquerres, de dretes, independentistes, no independentistes, com a bòveda democràtica amb tot això, no? Que és que en l'estructura jurídica de l'Estat espanyol i també a Catalunya hi ha tota una sèrie de funcionaris, hi ha microvillarejos per tot arreu. És
aquí?
A dir, sí, i tant, tota una sèrie de funcionaris que tenen petits poders que, com que són impunes, els fan servir d'una manera despòtica.
Vostè sap qui són?
Anem per tot arreu. És a dir, quan un jutge et posa 2 anys a la presó i és, ets innocent i no passa res i et promocionen, és perquè ets impune. Quan un policia fa un atestat clarament manipulat, que és molt fàcil, jo n'he vist, vaja, jo he vist coses aberrants que m'han afectat i les he vistes, no? Però quan un funcionari de policia fa un atestat clarament manipulat perquè encaixava martell una determinada cosa, quan un inspector d'Hisenda t'aixeca un acte que sap que perfectament que d'aquí 10 anys l'acabaràs guanyant, però és igual, fota't i d'aquí 10 anys, això està ple de funcionaris en aquest país que tenen, se senten impunes amb tot això. I l'única manera d'aturar això no és reformes legals d'alçada. Jo sempre ho he dit i és la meva opinió. Això s'acabarà el dia que tu puguis establir un, i això crec que tots els demòcrates hi hauríem d'estar d'acord, un llei d'abús de funcionari públic. És a dir, sense prejutjar cap de les actuacions, si després es demostra que un d'aquests funcionaris ha incorregut amb un excés, ha incorregut amb un abús, ha incorregut amb tot això, ha de palmar. I això és l'únic que aturarà aquesta dinàmica. És l'únic. I això jo crec que és una cosa que pot ser un terreny de consens de molts demòcrates.
Escolti, quan, si anem una mica més enrere, quan vostè era assessor d'Artur Mas, quan Pasqual Maragall diu aquell famós 3% al Parlament de Catalunya,
sí.
No els hi van saltar les alarmes?
Bueno, jo recordo aquell dia, no? I recordo això. Allò era en el context de la crisi del túnel del Carmel, que portava setmanes, portava setmanes de toma i daca d'un grau de tensió molt important, bueno, era un cas d'allò, no? I allò d'entrada, doncs, bueno, estava barrejat també amb la negociació de l'Estatut, vale? Amb la part, una negociació de l'Estatut on una part del Partit Socialista actuava clarament contra el president Maragall, vale? I hi havia una tensió acumulada molt, molt important. En aquell inici això no va tenir, més que el rifirrafe parlamentari, i a més reconegut perquè en Pasqual Maragall s'havia vist imbuït, ho va improvisar, perquè aquell dia sortia un editorial de l'Antonio Franco en el periòdico que explicava aquesta tesi, l'havia llegit i ho va deixar anar quan es va sentir acorralat en el Parlament amb tot el tema, del Carmel i companyia, no? Dit això, doncs bueno, és evident que hi ha hagut un dèficit de finançament dels partits, però aquí hi ha una cosa que no em pertoca a mi, perquè no és la meva generació. La meva generació no ha fet aquest sistema de la transició. El que hi ha és una veritat incòmoda que s'hauria de poder abordar i que els protagonistes generacionals d'aquesta veritat incòmoda ho tindrien que explicar, no? Que és que la transició espanyola, i jo no faig l'error que moltes vegades es fa, que és jutjar la història amb els ulls d'avui, que és el pitjor que es pot fer. No és la meva generació, no som els de la meva generació, que hem tingut altres guerres. Però la transició espanyola té una veritat incòmoda, que és que reposa sobre una immensa bossa de merda, Espanya. Que comença per la monarquia, continua pel finançament dels partits i tal. I això, bueno, ho pots jutjar molt malament, avui és inacceptable, avui no hi ha per on agafar-ho, però en aquella època, bueno, pues igual, això és l'únic que explica com es va passar d'un franquisme sense, a una democràcia, o una democràcia imperfecta, o cadascú pot tenir la seva opinió, com es va passar d'això sense que hi hagués una segona guerra civil, sense que hi hagués un daltabaix més important. Doncs aquesta és la base de la democràcia espanyola, que s'ha d'anar corregint, que s'ha d'anar endreçant, etc. Però aquesta és una veritat incòmoda que costa en els de la generació superior admetre-la, perquè jo ho tinc claríssim.
Anem a un altre front judicial, que és el cas, no sé si se li ha dit Volhov, és igual. És aquella suposada trama que aconseguia suports, o presumptament la buscava, suports internacionals i finançament pel procés sobiranista. A vostè l'acusen concretament d'haver fet d'intermediari per aconseguir diners pel procés de manera irregular. Això és veritat?
A mi m'acusen dels russos, m'acusen dels xinos, m'acusen de tota la casuística aguda i paraigua. No, el cas Volkhov, que està amb instrucció, i del qual ara, a mi particularment, m'han arxivat una de les barbaritats que hi havia allà dintre, que era això de la Fiscalia Europea, que em van enviar a la Fiscalia Europea perquè vaig participar en un Zoom amb 60 persones com a membre del Consell Assessor de Foment del Treball amb l'Ivan Redondo. Aquest és el tema. Ha trigat un any i mig a arxivar-me una cosa que no s'aguantava per enlloc de cap de les maneres. El cas Volkhov és una causa construïda per fer un raid contra aquells que consideren que no eren càrrecs públics i que era la trama civil del procés. I s'agafen una cosa absolutament prospectiva, que és la història aquesta dels russos contra l'opinió de la Fiscalia, contra l'opinió de la Fiscalia, per posar-nos 2 anys sota escoltes a dins del cotxe, a tractar-nos com a narcotraficants, perquè això els narcotraficants no els hi fan, i intentar construir prospectivament un cas, perquè cap d'aquelles persones, dels 20 i pico implicats en el cas Volkhov o els 5 principals, cap d'ells no tenim cap tipus de relació personal, econòmica, es pot especular sobre l'1 d'octubre, però no es pot especular sobre res més, no? Per tant, és una causa qualificada per la Fiscalia, qualificada per totes les defenses, de prospectiva, de prospectiva clarament, i d'intentar fer-nos un trajo a mida a tots nosaltres, a cadascun d'ells amb les seves coses, perquè al final de tota la investigació de 2 anys, de lo que és l'inici, la causa inicial, que és lo dels russos, allò tan ridícul dels russos i de la criptomoneda, amb 2 anys després hi ha 0 de russos, 0 de criptomoneda.
Van venir a casa seva?
I tant, em van detenir.
Sí, sí. Aquell dia? Oh? Què va passar? Em pot explicar aquell dia?
Bueno, aquell dia, típic, de cop i volta toquen a la porta a les 8 del matí.
No sabia res?
Res.
Però no l'havien avisat, perquè en els casos aquí per la premsa...
Era absolutament inesperat. És a dir, durant l'1 d'octubre, com tanta altra gent, teníem un protocol d'actuació familiar en cas que se't presentés la policia a la porta i tal. Però en l'any 2019 o el 20, és 19 ja, o 20? 20, jo crec que és 20. En l'any 2020, tot això no era. Presenten per sorpresa i no sé exactament de què va. Llavors hi ha aquells moments d'incertesa que no saps què està passant. Jo estava sortint de la dutxa, em vesteixo una mica i llavors t'han de fer la primera lectura. I en el meu cas, en els altres no va ser així. En el meu cas van enviar un equip molt amable i molt correcte. Després, una vegada en els calabossos va ser diferent, però allà em van enviar una gent especialment educada. I quan em llegeix l'auto que autoritza l'escorcoll i tot això, m'expliquen lo dels russos. I jo me'l quedo mirant, vaig posar a riure, dic, què? Diu, què m'està dient, dels russos? I m'ho faig tornar a llegir i vaig fotre a riure, dic, em vaig quedar molt tranquil, he de dir que em vaig quedar molt tranquil perquè dic,
dels russos.
Sí, això evidentment amb el xou habitual, les càmeres plantades abans de que arribessin, tot el...
I el porten cap a la comissaria?
Llavors fan l'escorcoll tot el dia, després anem al despatx, també, i finalment doncs ens porten a la comissaria, on ens hi passem 48 hores. Allà hi ha una cosa divertida, que és... Bueno, clar, tu en aquell moment no saps a qui més han detingut, vas sabent coses que et van dient els teus advocats fragmentadament i no saps ben bé el perímetre de tota la pel·lícula, no? I quan arribes als calabossos ens havien dividit els 20 i pico detinguts, la meitat ens havien dividit a la caserna de la Guàrdia Civil d'aquí de Travessera i els altres a l'altra, no? I quan arribo, doncs, em trobo Xavi Vendrell, em trobo l'Oriol Soler, em trobo aquesta gent, ja ens vam... ens vam parlar, perquè estàvem en uns calabossos, com us podeu imaginar, uns calabossos cutres de nassos, amb una mirilla on et podies comunicar a través d'això, no? Bueno, i res, res, jo crec que ens vam comportar molt dignament, tots plegats.
Es va portar bé també la policia amb vostè?
Bueno, allà va passar una cosa bastant divertida. Quan arribes i et posen en el calabosso, et treuen els rellotges, els cinturons, tots els elements aquests, i ens treuen les ulleres. Amb una persona que porta ulleres, que li treguin les ulleres, com és el meu cas i era el cas dels altres, és el pitjor que et poden fer, perquè això et dona una sensació de vulnerabilitat i d'allò, molt d'allò. I jo em vaig negar, dic, no em treureu les ulleres, no em treureu les ulleres. Doncs va venir un altre, més agressiu, que ens donis les ulleres, o te les haurem de treure, que ens donis les ulleres, que ens donis, i em vaig plantar, dic, bueno, pues, mira, tindrem la primera denúncia per maltractaments aquí, això anirà així. Va venir un molt agressiu, portàvem ulleres, jo crec que érem dels que estàvem allà, tres portàvem ulleres. Bueno, finalment ens les agafen, i al cap de mitja hora torna a baixar un i ens les dona. Vull dir que algú havia recalculat una mica la situació. I va passar una altra cosa divertida. Hi havia una de les persones que va tenir un atac d'angoixa allà dintre. Allà hi havia gent més bregada, que ens impressionem poc, i hi havia d'altres, doncs, que bueno, pues això produeix un estrès important, no? I li havien de donar pastilla concreta, i per donar-te qualsevol cosa t'ha de venir un metge, que jo em pensava que era un metge, això era l'època Covid, a més, estàvem a dins de la Covid, em pensava que era un metge d'allà de la caserna de la Guàrdia Civil, perquè aquella caserna és una cosa, és una ciutadella a dins de Barcelona, no?, d'unes dimensions bastant importants. I no sé si era pel Covid o perquè no hi era, en comptes de venir els metges propis d'allà, doncs van venir els del SEM. I els del SEM, doncs clarament, perquè tot això en paral·lel al mateix dia, anaven sortint àudios, això s'havia convertit en un cas espectacle, perquè el mateix jutge i el mateix equip judicial es van dedicar a filtrar des del minut zero totes les converses particulars, totes les converses que no tenien res a veure amb cap causa penal, i anar a buscar el que anaven a buscar, que era un atac de destrucció personal. I el divertit va ser que els del SEM doncs tenien una simpatia clara, diguéssim, amb els que estaven allà dintre, i bueno, doncs vas a fer una recepta per la pastilla aquesta. Diu, no et farem una recepta, et farem la recepta, però t'hem de fer una revisió mèdica. I la revisió mèdica, doncs, repassava, era una revisió mèdica que, a més, et passejaven i et traien a prendre l'aire i tal. I aquella nit, doncs, vam necessitar 7 o 8 revisions mèdiques.
Però, de totes maneres, aquí hi havia un cas que és aquesta derivada de Rússia, del Víctor Tarradellas, de...
No, això és el meollo de Volkhov. És a dir, això és, aquesta cosa absurda, ridícula, que no hi ha per on agafar-se, és a on s'agafen per desenvolupar...
Doncs hi ha una brama feta de que hi havia un pacte Josep Lluís Alai, que aquí ho ha negat en aquest programa 50.000 vegades, que no, i el Víctor Tarradellas, que Víctor Tarradellas va arribar amb uns russos, efectivament, a Palau un dia, però que no hi ha gent que volia, no era cap...
No, això dels russos, jo l'explico, perquè, a més, a mi particularment, a dins de la causa hi ha un informe anònim, en el 2020 s'incorpora la causa, que és una cosa que era una trucada d'un periodista a l'agost del 2017, que era un material reciclat, un blanqueig d'una actuació del CNI, clarament. És a dir, l'informe no signat que arriba com anònim a la causa, l'any 2020, el 2017 jo rebo trucades de periodista que m'expliquen aquest informe. Ja, i em demanen què era el dels russos. Què té el dels russos? Per què és interessant i per què és una construcció de serveis d'intel·ligència? Primer, perquè l'Estat té un fracàs enorme amb tot el tema de les urnes de l'1 d'octubre. I fan un ridícul molt important. I necessiten, hi ha una sèrie, que necessiten una explicació externa de per què, perquè no pot ser que aquests imbècils de catalans ens hagin pogut fer això, no? I llavors necessiten que alguna potència, i els russos, que són dolents oficials, necessiten que hagin participat d'alguna manera. És una manera de cobrir-se. I segona, per una part que té més intel·ligència internacional, que és que en les relacions internacionals, si tu pots dir que això està vinculat o connectat amb els russos, doncs hi ha tota una part del món que ja s'ho mira en prevenció. Per això dels russos, que no tenen ni cap ni peus...
Res, res, de res, de res, s'ho diuen a dir?
Res. No, res, res, de res, de res. Hi ha una cosa molt divertida, que se la troben amb la instrucció. Jo me'n vaig anar de vacances amb la meva família a fer a Sant Petersburg l'estiu abans, val? I vam estar 5 dies a Sant Petersburg, que jo hi havia estat quan era a Leningrado, quan tenia 18 anys. Vale? Res, una visita turística, etc. No? I llavors, quan ho troben això, la instrucció és molt divertit, perquè llavors fan tot de geolocalitzacions, fan tot de no sé què, però clar, ja té un problema, no? Que és que troben, doncs, no sé, 50 o 60 fotos dels 4 dies que vam estar allà, minut per minut, i són de tots fotos, doncs, de turista, no?
De
familiars de turista, no? Però bueno, es devien posar bastant catxondos.
Són 2:15 del matí. De seguida parlem també del tsunami democràtic, perquè vostè també el relaciona amb el tsunami democràtic. Realment, de fet, l'Audiència Nacional està investigant si vostè va ser un dels serveis d'aquest tsunami democràtic. És així? Vostè va tenir alguna cosa a veure?
No. En aquest cas concret, és evident que no.
No.
Jo estic en el tsunami democràtic perquè hi ha dos converses. És a dir, nosaltres ens posen micros, a part de que ens posen Pegasus, ens posen micros en el cotxe, etc.
Qui li posa micros en el cotxe?
Micros en el cotxe?
Però qui li posa aquests micros en el cotxe?
El jutge.
Però com li posen?
Doncs, si el jutge diu que s'han de posar micros amb una vulneració legal, senyor Melero, que em corregeixi, que és molt excepcional, gravar en un trajecte de cotxe està pensat per quan el capo de la màfia 1 se'n va de trajecte amb el capo de la màfia 2 a no sé on, i llavors s'autoritza la gravació d'aquesta conversa.
I com es grava una conversa?
En el nostre cas no, en el nostre cas és mesos amb micros...
Però com entra? Com introdueix el micro dins del cotxe?
La policia, això ho he sabut després, això no ho saps abans, o t'entren perquè poden fer-ho, o ells se'n van en el concessionari, li diuen que per tema judicial els han de donar les claus i t'ho col·loquen, i punt, i s'ha acabat.
Què és el que va passar?
Suposo. Bueno, jo estic al tsunami per dues converses amb el meu fill a llavors de 15 anys. Vale? Una primera, que un dia que anàvem en cotxe i estava tot això, em pregunta, diu, escolta, qui mana en el tsunami democràtic? I amb una de les meves respostes clarividents, perquè i que allà podia haver estat, podia haver dit qualsevol cosa, li dic, Déu nostre senyor. I llavors fan tres pàgines explicant que Déu nostre senyor sóc jo. I la segona conversa, amb el meu fill... Que
el Déu nostre senyor? O sigui, el jutge diu...
I el meu fill em pregunta qui mana això de tsunami. I jo li dic, Déu nostre senyor.
I allò, i Déu nostre senyor, segons el...
Tres pàgines explicant que Déu nostre senyor sóc jo. Bueno, no, bé. I una segona conversa amb el nano, que hi havia llavors, no sé si recordeu, el Barça-Madrid, hi havia un Barça-Madrid, si no recordo malament, un Barça-Madrid i tal, i el nano anava amb uns amics seus en el Barça-Madrid, i em pregunta, hi haurà follon el dia abans? Hi haurà follon en el Barça-Madrid, que era públic i notori, que hi hauria follon, doncs hi haurà follon, i jo li contesto, sí, hi haurà follon. I aquestes són les dues coses que m'imposen amb això.
L'estat major sí que hi era.
Senyor Basté, aquestes preguntes en aquest país i encara en aquests moments no es poden fer així.
Home, perdó, jo em diré com s'ha de fer la pregunta, llavors com l'he de fer?
Els dos poden contestar.
Per què?
Perquè estem en una situació on hi ha moltes causes, no hi ha una situació normalitzada encara amb tot això, per poder-ne parlar. I arribarà el moment. Jo crec, aquesta és la meva sensació, que es complirà un cicle...
Que està a punt d'acabar.
Que està a punt d'acabar i que les properes eleccions catalanes marcaran una frontera amb tot això, és la meva sensació. Jo crec que llavors és el moment...
Depèn del que passi?
Sí, esclar.
Depèn del que passi?
Sí, esclar.
És a dir, i si ho sumen partits independentistes, què passarà?
Doncs els partits independentistes tenen un gran problema, no? Perquè han tingut les situacions electorals més avantatjoses, guanyant, sumant, anant per 50%, i han estat incapaços de fer-lo amb un canuto, no? Per tant, jo crec que les properes, el cicle aquest de les properes eleccions catalanes, doncs marcaran un canvi de cicle amb tot això. És a dir, hi ha un escenari que ve a ser el mateix d'ara amb els partits sobiranistes malentesos i fent-se la punyeta sistemàticament, o hi ha un escenari on es passa pàgina d'això perquè guanyen els socialistes i d'una manera democràtica doncs hi ha un canvi de terç. I jo crec que això és la millor de les eleccions catalanes, de que hi seran l'any que ve amb tota probabilitat, no?
Clar, si li pregunto quin paper va tenir vostè en el referèndum de l'1 d'octubre, no m'ho dirà tampoc. És una de les preguntes que no es poden fer, no?
No, jo vaig ser un ciutadà com tants altres, que tothom sap de quin peu calço, amb transparència, i que va veure amb il·lusió que es pogués decidir sobre això. I a partir d'allà, doncs, jo sóc un civil...
Sí, però hi ha una cosa que, per exemple, si vostè no tenia cap relació, diguem, amb que fos un civil, cap direcció del procés sobiranista, home, sorprèn que Víctor Tarradellas l'expliqués a vostè, per exemple, que estava disposat als russos a enviar soldats a Catalunya.
Bueno, jo crec que aquella conversa, diguéssim, quan me la van explicar vaig tenir que fer molts esforços per recordar-la, perquè a mi em passa una cosa que li deu passar a altra gent d'aquest país, que és entrar en el teu despatx i entra i revela el seu rotllo. Vale? I t'expliquen una mà de rotllos tremendos, que tu, com ets una persona educada, doncs més o menys ets condescendent i te'ls vas empassant i ja està, i és una cosa fregona. Aquesta era una d'aquestes converses absolutament irrelevants.
Home, però que li digui que el Kremlin li enviaran 10.000 soldats a Catalunya.
Amb la mateixa conversa em sembla que jo li dic, escolta, sembla que tens un problema, i en la mateixa conversa jo li vinc a dir amablement, estàs com una cabra.
Perquè està com una cabra?
Eh?
Està com una cabra?
En aquella conversa, sí, evidentment, em diu això.
Per cert, sap del CERT que li van instal·lar Pegasus al mòbil?
Sí.
Del CERT, eh?
Sí, jo sóc dels 65. Sí.
Ho va donar el... Qui ho va
donar? Jo crec que tenia el Jumbo Pack. Tenia...
Ho va donar el
Pegasus, el del jutjat, el... Sí, sí.
Ho va donar el jutge o el CNI que portés Pegasus?
Home, Pegasus és CNI.
CNI, eh?
Sí, home, sí. Va. Pegasus és CNI. El que passa que hi ha altres sistemes semblant al Pegasus que els fa servir doncs, la policia, no? Llavors jo crec que ella em posaria de tot, no?
Va. Vaig un moment a la publicitat i de seguida qui vulgui preguntar que pregunti, perquè, en fi, que he dit moltes coses però que ara podrà dir més.
És nit de pau i tranquil·litat quan protegeixes casa teva, perquè amb l'alarma de Movistar T'assegura. Cas d'incident, t'avisen abans de 29 segons. I també truquen per tu a la policia, si cal. Celebra el Nadal amb una alarma per 34,90 euros al mes durant tot un any. Contracta-la fins al 31 de desembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mapfre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mapfre o a mapfre.es.
Aquest Nadal, la teva mirada s'ha guanyat el sexe regal de General Òptica. Tens fins a 100 euros de descompte en ulleres graduades, ulleres de sol o lentilles. I el millor, com més gran és la compra, més gran és el descompte. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
A CaixaBank, a través de Vida Caixa i CaixaBank Asset Management, integrem criteris socials, ambientals i de bon govern en les decisions d'inversió. Per aquest motiu, els nostres plans de pensions i fons d'inversió segueixen els criteris dels principis d'inversió responsable. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Els boscos són tan importants a les nostres vides, com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això a la Fundació Repsol impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundaciorepsol.com. Repsol, inventem el futur.
Des de 180 euros.
Contracta l'assegurança del teu cotxe amb revisions i manteniment il·limitat durant un any. Verd i Ponès, estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenta, el podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de menjar diferent, homes i dones?
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Pot ser bo pel nostre cos deixar de menjar durant moltes hores? És aquesta una bona eina d'aprimament?
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten, un podcast molt saludable. Consells i suggeriments gastronòmics per millorar la manera d'alimentar-nos.
La metgessa nutricionista Magda Carles ens respondrà ara mateix a tots aquests interrogants.
Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'APP de RAC1.
Tots som
més
1.
És bo, és bo, és bo, és molt bo.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Que bo que és.
El per què de tot plegat.
20 minuts i les 11. Continuem amb David Madí avui aquí al món a RAC1. Estem parlant del tsunami democràtic, de l'estat major, de tots els temes que l'han... de tot el tema del front judicial que té. He dit una frase abans que a Catalunya també tenim petits villarejos. I clar, jo estic allà pensant on ens poden trobar. A totes les, per exemple, a totes les grans empreses o a tots els departaments hi han petits villarejos?
Villarejo com a funcionari que utilitza el seu petit poder d'una manera despòtica. Vale? Jo em refereixo a tota una sèrie de personatges que utilitzen el seu petit poder que consideren que són immunes i l'utilitzen despòticament. Una altra cosa és villarejos amb gros que circulen per diferents llocs i efectivament, clar que n'hi ha.
Aquí també en tenim. I vostè els té localitzats?
Bueno, jo en conec alguns.
Però són responsables públics, perquè ens entenguem?
Mireu, el que va passar a Catalunya a partir de l'any 2012... és com la pel·lícula aquella de Casa Blanca, que és Barcelona es converteix en un mar d'espies contra espies, gent que passa informació, en fi, tot això és el que passa, que és una cosa molt lògica. És a dir, l'any 2012 s'aixeca un repte que és un projecte independentista que va en sèrio. I l'Estat reacciona amb tot el que té. I no l'Estat polític, és a dir, l'Operació Catalunya... és l'equivalent dels GAL, l'únic que no ens han matat. És un acord entre PSOE i PP amb dos persones, que és el Rubalcaba i la Soraya, com a instrumentadors, que es posen d'acord amb una operació. I això, el Villarejo, és el palanganero d'última instància. L'estat major de veritat és el de l'estat, on ajunten a Defensa, on ajunten CNI, on ajunten Interior, on ajunten Economia i Hisenda. Això sí que es coordina. I decideixen de que aquí es va amb tot amb aquesta història. Això és el que passa, que té una lògica. Jo recordo moltes vegades en aquella època que la gent això no s'ho creia. Hi havia, és a dir, tot això de la revolució dels somriures, tot això d'un paper terra, tot això dels carrers seran sempre nostres, tot això era un espectre positiu, engrescador, però d'una ingenuïtat criminal, no?
Per tant, podríem dir procés, aquesta etapa del procés 2012-2022?
Bueno, jo crec que a les properes eleccions catalanes es veurà si això és final de cicle o no, no?
Ja, és que tinc tantes preguntes que Déu-n'hi-do. Bé, en Francesc Marc, va.
A veure, hi ha moltes preguntes. Em faria 10, però no em deixaràs.
No,
em faré dues només. Has estat molt crític amb el món independentista, que és el teu, i jo et demano concretament per Junts. Dues coses. Primera, com interpretes el fet de que Jordi Sánchez caigués com a secretari general, que ens consta que és una persona que tu valores i amb la que tens una bona relació, i això fos substituït pel tàndem Borràs-Turull? Aquesta és la primera. I la segona, la sortida del govern ha deixat Junts sense un instrument bàsic, que és la maquinària de poder de l'autonomia. Si tu haguessis estat en algun lloc de comandament en aquella època, què els haguessis dit abans de fer això, de deixar el govern?
A veure, en el cas del Jordi Sánchez, doncs, escolta, això són els avatars de la vida de partit, no? Que passen sovint. A veure, Junts no és Convergència. Convergència era un partit bregat, era un partit consolidat, amb tots els defectes que es vulgui, però era una cosa, és el partit més poderós que ha tingut Catalunya en el segle XX, i una part del XXI. Junts és molt més tendre i té unes estructures molt més tendres i està en construcció, per entendre'ns, no? La decisió de sortir del govern, vaja, en el meu cas és evident que tothom sap que jo penso que això va ser una decisió errònia, no? Perquè no, el catalanisme, un dels grans èxits del catalanisme, el catalanisme ha estat prohibit en les estructures de poder històricament. Durant els 300 anys ha estat prohibit. Si algú va ser un salt endavant i la generació del Pujol i dels avis ens van ensenyar, és un catalanisme que tenia l'ambició de tenir poder, d'exercir-lo. Aquella generació va fer el de Banca Catalana, aquella generació va fer tota una estructura d'estat perquè venien de la cova, venien d'una mentalitat d'un catalanisme absolutament resistencialista, que és una de les característiques de la cultura política d'aquest país. Estem absolutament entrenats i la nostra especialitat és resistir. Tiraran una bomba atòmica i quedaran els escarbats i els catalans. Però guanyar és una altra història. Guanyar és una altra història. I que el catalanisme assumís la cultura de poder és una cosa transcendent, és una cosa que marca un abans i un després. I per tant,
Ramon?
Sí, molt ràpidament.
Ara i Xavier.
Dos qüestions. Una, he interpretat en el moment en què abans parlava de què havia passat el dia que el van detenir, que feia referència que el dia 1 d'octubre sí que hi havia un protocol en cas de que es presentés la policia a les portes d'alguns dels que havien... Ens pot explicar quin protocol era?
Bueno, doncs un protocol...
Què havien de fer en cas
que es presentés? Un protocol que els nens estiguessin avisats, que la família estigués avisada, que immediatament es posés en contacte amb els advocats, que desapareixessin una sèrie de coses... Bueno, en fi...
I l'operació Castell, ens pot explicar en què consistia?
L'operació Castell és una operació que s'ha explicat ja diverses vegades, que era una operació que pretenia doncs bloquejar la ciutat de Barcelona, no?
Vostè hi va participar?
No. Però el debat polític que hi va haver-hi... Jo crec que els explicaré la meva teoria. Catalunya es va quedar parada el 5 d'octubre. El debat que es planteja el 5 d'octubre, que és el debat on s'ha quedat estancada la política catalana, i tot l'altre són aspectes de la derrota en aquest sentit. Hi havia dues lògiques intel·lectuals, des d'un punt de vista intel·lectuals, lògiques, que era la clàssica, en termes històrics, que és la revolta. És a dir, es declara la independència i es defensa. Vale? En termes històrics i en termes de dinàmica històrica és una lògica clara. I l'altra era la política, que era transformem tot aquest èxit, tota aquesta energia política a través d'unes eleccions amb llista única amb una supermajoria que replantegi tal. Això, aquesta dinàmica, aquesta discussió era una discussió lògica i això no es va resoldre. Aquesta discussió, que és on s'ha quedat parat tot, no es va resoldre i es va optar per una que no existia, que era una mediació, un plantejament des del meu punt de vista que no va tenir mai cap opció i que acaba doncs provocant els finals dels dies d'octubre tal com van anar.
Anna.
Vaja, a mi el que més m'interessa és la diagnosi de futur que veus, perquè és clar, si Junts s'equivoca en sortir del govern i la unilateralitat és impossible avui per avui amb la justícia a la mà, creus que Esquerra doncs és la que està portant l'estratègia adequada per portar-nos a la independència, que amb la que suposo continues creient?
Jo crec que l'estratègia de la independència en aquest moment està absolutament embarrancada. Absolutament, vull dir, no hi ha estratègia en aquests moments d'això. Ni per uns ni pels altres.
I per tant, aconsellaries a Junts que tornessin, doncs, com sembla que ara amb el David Trias s'enfoquen una mica per tornar a la sociovergència?
No, jo crec que la situació del món aquest és molt desconcertant. Jo crec que la pròpia Esquerra tampoc, més enllà de les fílies i fòbies que passen la política i passa cada dos per tres, tampoc les té totes. És a dir, si d'aquí uns mesos, a les eleccions catalanes, que seran, jo crec que el Partit Socialista és gent molt professional i gent que té una capacitat d'anàlisi i d'intel·ligència clàssica en política i de potència clàssica en política. Si ells analitzen i decideixen quan volen fer les eleccions catalanes...
Perquè interpreto, perquè donava per fet David Madrid pel quin tuit que els donava l'any que ve.
Bueno, jo crec que això ho han de decidir els socialistes.
Vostè creu que serà l'any que ve?
Jo crec que amb tota probabilitat serà l'any que ve, crec.
I llavors deia, perdó, que l'he tallat.
Si el Partit Socialista decideix això, que a ells li convé, perquè jo crec que des del seu punt de vista, no, en els socialistes els hi convé fer les eleccions catalanes i guanyar-les abans de les espanyoles. Well, Pedro Sánchez té dos problemes. Los enemigos d'Espanya i la situació econòmica. La situació econòmica, bueno, veurem com anirà, però els enemigos d'Espanya s'ho treu de sobre si guanya les eleccions catalanes, no? Doncs li interessarà guanyar les eleccions catalanes abans de les espanyoles. Vaja, això és el que jo sé d'estratègia política, acaba aquí.
Ja, però l'independentisme que li convé? És a dir, el que li convé als socialistes ja ho sabem.
L'independentisme, i això em remuntaria... El procés no comença el 2010. El procés té moltes coses abans i té moltes línies abans. El que no se sap, que no sàpiguen a hores d'ara, que sense unitat política, unitat estratègica i comandament únic no hi ha ni partida, és que no hi ha ni partida. Per tant, si això no es dona, el sobiranisme no té estratègia.
Escolti, perdona, Xavi, que abans que m'ha estat parlant, que ara m'ha aparegut aquí una frase, és que ha parlat abans de Miquel Samper i de Toni Rodríguez, que no crec que els hagin agradat gaire les paraules, consta que no els han agradat gaire les paraules que ha dit. Hi havia una conversa que vostè va, una conversa telefònica, que li deia que a Miquel Samper, amb ell no li deia, però deia en aquella conversa, marxaria amb avioneta cap a Guantánamo. Clar, escoltant aquesta frase, vostè treu i posa consellers?
Mire, m'agrada que em doni l'oportunitat per explicar el context. Això, aquesta és una conversa gravada en el marc de Volhov, ventilada, que no té res a veure amb cap delicte de cap ordre, sinó que té a veure senzillament amb una situació que el context que intentaré explicar perquè se mantingui.
Estava parlant amb Brauli Duarte, oi, em sembla?
Estava parlant amb Brauli Duarte. Això va quedar...
Número 2 del Departament d'Interior.
Va quedar reflectit en aquesta conversa. Jo no, Miquel Samper, el conec des de fa molt de temps. És a dir, aquella conversa la tinc perquè tenim una relació de fa molt de temps. A través d'amics comuns, molt estimats per mi, i la tenim quan ell no feia política. Val? I quan ell acaba de tercer rebotat com a conseller d'Interior, ho fa després d'una situació molt complexa que s'havia produït després dels fets d'Urquinaona i en la qual jo m'hi veig involucrat per amistat amb el Miquel Buch. És a dir, allà es produeix una de les situacions més complexes que es pot produir, que és amb el tema d'Urquinaona, que és en el tema del cos de Mossos. Doncs et trobes que estàs gestionant una situació de crisi on, per entendre'ns, la teva família política està a les dues bandes de la trinxera. Està a la banda dels que estan muntant el Cristo i estàs a la banda dels Mossos. I mantenir aquesta situació era molt complicada. En aquell moment, en el govern es produeix una crisi, molt important. El president Torra, que des del meu punt de vista no en tenia res d'això d'interior, no en tenia absolutament res, els que nosaltres hi hem estat en un determinat moment, és una cultura determinada, això. No entén absolutament res de tot això i s'acaba radicalitzant i donant instruccions de que treguin els Mossos dels carrers. Val? Que això, per part del BUC, perquè això generava una crisi important i podia permetre, que és el que vol l'Estat des de fa molt de temps, que és treure les competències dels Mossos, treure-li a la Generalitat les competències dels Mossos. Aquesta és la crisi que genera allà a Urquinaona, que porta a una tensió entre el conseller i el president, molt important, i que fa que el conseller...
BUC, en aquella època...
BUC, tingui la tentació de dimitir. Que és allà com a amic que es produeix tot això. Això s'acaba trencant en un moment encara més dur, quan es verbalitza per part del president, que prefereixo que ens treguin les competències de Mossos que exercir-les d'aquesta manera. Llavors allà es trenca tot això. Val? Però allò s'aguanta, en Buc aguanta, jo crec que se l'ha maltractat molt, però ell va fer a favor del cos de Mossos i a favor d'això va fer una feina esplèndida, vale? Però genera una crisi i genera una situació en el govern molt complicada que acaba amb aquella remodelació del president Torra 20 dies abans de que se'l palmin per la pancarteta, acaba fent aquella remodelació que liquida el BUC, la consellera de Cultura i la Carme Chacón. Jo crec que
l'Àngel
Chacón. L'Àngel Chacón. I ho acaba fent, jo crec que per motius estrictament de quina personal i no de lògica, i no de lògica política. Llavors es produeix el nou govern, que inicialment no havia de ser el Samper, sinó que havia de ser el Jaume Alonso Cuevillas.
Conseller d'Interior.
Conseller d'Interior, i la Laura Borràs, que tornava a Cultura. Val? Però llavors se'n donen compte de que si desvesteixen el sant del grup de Madrid en aquell moment amb el problema del PDeCAT, queda, els que pugen són del PDeCAT i per tant perden el control del govern i s'improvisa un altre govern i el Samper, de rebot, acaba de conseller d'Interior. I llavors aquelles converses que jo tinc amb ell són les converses d'una persona que coneixes d'altres moments, que tens una certa confiança, que tens una certa confiança, i que jo li volia que ell sapigués tot el context que es trobaria allà dintre després d'aquesta història. Aquest és el context d'aquestes converses.
Val. Clar. Però per què em volia enviar a Sant Pere Guantàramo?
Bueno, jo tinc una manera de parlar que ja ho saben...
Era perquè havia destituït el número 2, el Manuel Eduard?
Bueno, és que tot això és fals. Perquè, a més, clar, com que està gravat, està el Manuel Eduard li dimiteix. Ell no el fa fora. El Brauli Eduard diu, jo aquest senyor no ho conec, això venien de la ressaca de tota la batalla d'Urquinaona, que està gravat, vull dir, que no hi ha gaire discussió, perquè com que ens van gravar les converses, doncs allà estan.
Amb un Mine Villarejo, perquè ens entenguem, Toni Rodríguez és un Mine Villarejo per posar-li...
No, jo no conec aquest senyor. Jo el que sé és que en el cos de Mossos s'estan filtrant informes i s'estan actuant com amb tècniques de clavegaram impròpies d'aquest cos, amb vocació de tenir de la partida interna que ells tenen i de tot això.
Quan és això? Quan passa això?
Bueno, doncs quan agafen les filtracions, en el cas que a mi m'afecta, però no és només això, és el tema de bombers, no només és el tema de bombers, és el tema del senyor Escolà.
I com sap que això surt dels Mossos?
Home, d'on ha de sortir?
Pregunto.
No, perdoni, no. Escolti, vostè, això del periodisme... Que,
no, jo li pregunto...
Que sap que a vegades això és que tens un elefant a dins de l'habitació, tens un elefant a dins de l'habitació i...
Però si hi ha més investigació... No, però si hi ha més investigació oberta, pot sortir de moltes parts, això.
No, surt de l'equip d'investigació de Mossos mitjançant algú de l'equip que ho filtra. No ho sé.
Wow.
No, i tal, i vist els periodistes que van això doncs, el mes de gener i tot això, doncs escolta, sota cavall i rei. Això per la immensa majoria
clar, però,
de la gent és invisible,
ja,
per
ja,
alguns
ja,
no és invisible.
Ja, però clar, jo li dic des d'un punt de vista gairebé judicial, en té proves de tot això.
Eh?
És clar, en té proves de tot això, perquè ara pot agafar Miquel Sàper,
no
pot agafar...
No, poden agafar i que facin,
clar, que, dic,
que facin una investigació interna.
No, és que dic que hi ha gens que prevariquen, ha dit, abans.
Jo he dit que la gent que fa un informe dient de que hi ha de finançament del procés d'empreses de l'IBEX a través meu, és un tio que ha escrit això sabent que és mentida.
Per això està denunciant que hi ha una prevaricació per part d'algú.
Exacte.
Clar, i això et pot portar-li problemes a vostè.
Bueno, més, no sé.
Ja. Joder, per... He de dir que per no influir gaire en la política catalana... Déu-n'hi-do, eh?
No.
Déu-n'hi-do. Què rius?
No, que jo li voldria fer moltes preguntes al David Madí, però no li faig cap, perquè la veritat és que tinc massa coneixement de tots aquests afers i la font del meu coneixement no és una font que pugui utilitzar aquí.
No? Xavi Domènech, endavant. Anem acabant-hi,
Anava per la niña que ha apuntat les preguntes finals que li ha fet el Jordi Bastell i la reformularé d'una altra manera, en tot cas. Clar, vostè ha començat l'entrevista dient que vostè vivia una persecució judicial, política, etc per part, diguem, de l'estat profund, bàsicament perquè hi havia una percepció no correcta de que vostè exercia un cert poder, per dir-ho suaument, sobre l'esdevenir de la política catalana. Clar, d'escoltar-lo tota l'entrevista, la sensació no és que vostè no exercís un cert poder en l'esdevenir de la política catalana, sinó del contrari, que vostè exercia efectivament aquest poder, o en tot cas, almenys l'exercia fins que Junts, mireu, o una miqueta abans, però deixi'm fer la pregunta, després em contestarà. Sí, la pregunta. I en aquesta sensació de poder, jo tinc una altra sensació, vostè no que sí o no, és que vostè ha vingut, que aquesta entrevista vostè tenia un objectiu. El poder que es veu claríssim.